Comencem l'informatiu amb la sèrie d'entrevistes que estem fent als membres del govern actual de l'Ajuntament. El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital, Jordi Puigneró, torna a carregar contra el govern anterior pel forat econòmic que han deixat i que els ha condicionat en el pressupost que han presentat per al 2024, i qualifica la gestió d'Esquerra, del PSC i de la CUP els últims 4 anys de deixadesa econòmica.
Hi ha un forat important econòmic a l'Ajuntament que tindrà conseqüències. Ja l'està tenint i s'ha vist en el pressupost que hem hagut d'aprovar, un pressupost de mínims. Ens hauria agradat que això no fos així i això ha condicionat les nostres polítiques. Tots hauríem de ser més responsables, de dretes, d'esquerres, independentistes o no, que la primera cosa que ens hauríem de marcar sempre és no posar en risc els serveis públics des de la perspectiva econòmica, no?
En aquesta entrevista a Cugat Mèdia també explica que amb la retallada del pressupost de la seva àrea no podrà reimpulsar la digitalització de l'Ajuntament que volia. No podran ser presents a l'Smart City Expo del 2024 i els Premis Ciutat de Sant Cugat es tornaran a fer, però sense la pompositat que li agradaria. Puigneró també defensa el càrrec de Susana Herrada com a comissionada per Valldoreix davant els centenars de signatures recollides per a un manifest que acusa el govern de Sant Cugat de fer-li un càrrec a mida per compensar la seva derrota electoral davant Juanjo Cortés.
Ja, però això són valoracions polítiques. Llavors, si entrem en valoracions polítiques, tots podríem fer valoracions polítiques. En tot cas, la gent el que ha de valorar és si la senyora Susana Herrada té les capacitats o no per poder desenvolupar una tasca d'assessorament en matèria de Valldoreix per ajudar l'Ajuntament de Sant Cugat, no?, a tenir unes bones relacions amb Valldoreix. Jo crec que, vaja, això és indiscutible.
Puigneró també admet que encara li cou la seva destitució del govern de la Generalitat i augura que el president actual, Pere Aragonès, no ho tornarà a ser si depèn dels vots de Junts per Catalunya. Podeu recuperar l'entrevista sencera a la web www.cugat.cat.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
L'Ajuntament de Sant Cugat i les entitats ecologistes han analitzat al detall la ubicació alternativa per a l'edifici de l'Escola La Mirada i han constatat que és viable i que seria inclús més ràpida de construir que la del Bosc de Bullpalleres, que continuarà encallada als jutjats encara uns quants mesos més. La reunió entre les dues parts es va produir dimarts a la tarda i, com explica Lourdes Marimón, de SOS Bosc Bullpalleres, la millor opció per construir l'escola ara mateix és l'Avinguda de la Clota, al costat d'on estan ara els mòduls provisionals.
I aquesta és la prioritària que vam tractar amb totes les característiques que té, i aquest va ser l'objectiu principal de la reunió, identificar que és viable, que és més sostenible, més econòmica i més ràpida, perquè no caldria esperar tota la resolució dels procediments judicials.
Doncs a l'espera que els tribunals dirimeixin el futur de l'edifici de l'escola La Mirada, l'AFA, l'Associació de Famílies d'Alumnes, està pendent del mentrestant. Un adverbi que permet a les famílies il·lustrar la provisionalitat que pateixen els alumnes del centre, així com els 8 anys que fa que estudien en mòduls. A dia d'avui, els afectats són 400 alumnes i l'AFA ha mogut fitxa enviant una carta a la consellera d'Educació, Anna Simó. A banda, també s'han reunit aquest matí amb l'Ajuntament i estem encara, des de Cugat Mèdia, a l'espera de saber el contingut d'aquestes converses. Entre altres punts, les famílies lamenten que l'Ajuntament els proposi assumir els 80.000 euros del traspàs d'un local per disposar d'una cuina, una petició que l'AFA considera injustificable. Fins aquest curs, el centre comptava amb l'ajuda de les cuines de l'Escola L'Olivera i l'Institut Pla Ferreres, però amb l'increment notable d'alumnes, la gestió no era assumible. Ara, els nens i nenes dinen amb servei de càtering. Per això, les famílies demanen a la Conselleria d'Educació finançament per aconseguir un espai de cuina. Dels 400 alumnes, un 90% necessiten servei de menjador i a dia d'avui tots dinen a la mateixa aula. La consellera de Territori, Esther Capella, ha explicat aquest divendres que la Generalitat encarregarà en els propers mesos la redacció de l'estudi informatiu per a la construcció d'un segon túnel de ferrocarrils entre el Vallès i Barcelona, que enllaçaria Sant Cugat del Vallès i la capital catalana, i que permetria donar resposta a la futura demanda davant la saturació de l'actual infraestructura. En una conferència al Cercle d'Infraestructures, la consellera ha comentat que l'obra tindria un cost de 900 milions d'euros i permetria reduir en uns 15 minuts el trajecte entre el Vallès Occidental i la capital catalana. Les dues opcions més probables són un túnel que arribi a Plaça Catalunya o a Arc del Triomf passant per Lesseps. I la campanya de Nadal és la més important a nivell comercial i representa el 30% de la facturació anual dels comerciants santcugatencs, una xifra que ha facilitat Sant Cugat Comerç a Cugat Mèdia, aprofitant que avui és Black Friday, on expliquen que és molt important que per aquesta època de l'any la ciutat estigui ben il·luminada perquè la llum hi fa molt, com comenta la gerent Adela Burgos.
Aproximadament un 30% de les vendes de tot l'any. O sigui, és de les campanyes més importants que el comerciant està esperant amb necessitat, la veritat. I les llums sí que fan, i tant que fan. I no és el mateix sortir al carrer i veure un carrer decorat, amb llumetes, amb ganes de que et donen de passejar i de mirar els escaparats, que passejar per carrers que estan totalment apagats i que no conviden a estar allà.
Com dèiem, avui és el Black Friday i Sant Cugat Comerç es mostra molt crítica amb iniciatives com aquesta. Fa que ens estiguem americanitzant molt, han dit les seves responsables, Adela Burgos i Aida Fernández, la presidenta de l'entitat, que li han volgut donar la volta amb una proposta que es diu Dies Màgics, una iniciativa, però, que no acaba de calar entre els comerços de la ciutat, que segueixen majoritàriament la tendència general i s'hi sumen a la proposta nord-americana que arriba aquest divendres, com dèiem, 24 de novembre, i ja s'allarga en promocions els dies anteriors i posteriors. Obrim ara un bloc de notícies en format més breu. El Gran Recapte torna un any més a Sant Cugat aquest divendres i dissabte, 24 i 25 de novembre. Enguany, la iniciativa compta amb la participació de 19 supermercats i els diferents voluntaris repartits per tot el teixit comercial del municipi. L'esdeveniment permetrà tant la recollida física d'aliments com les donacions econòmiques a les caixes d'alguns supermercats. El Mercadona de la Rambla del Celler torna a obrir les portes aquest dilluns després de 5 mesos d'obres a l'edifici. L'establiment, que porta fora de servei des de l'1 de juliol, s'ha renovat de dalt a baix per adaptar-se al nou model de botiga sostenible. L'empresa valenciana ha reformat tota la planta superior de l'edifici, on fins fa poc hi havia comerços que han tancat per poder ampliar el local. Aquesta reobertura coincideix amb el tancament definitiu aquest dissabte del Mercadona del carrer Valldoreix. El supermercat abaixa la persiana, que ja no podrà adaptar l'espai precisament al nou model de botiga eficient de Mercadona. Sant Cugat celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat amb una setmana per visibilitzar el col·lectiu i implicar-hi la ciutadania. Des d'aquest diumenge i fins al 3 de desembre, una desena d'activitats com tornejos esportius, música, cinema, xerrades i una fira d'entitats socials donarà forma a un programa que enguany creix amb voluntat de seguir-ho fent i que compta amb la implicació d'una quinzena d'entitats, entre les quals Cugat Mèdia, que ofereix una sessió de cinema per a tothom i continguts vinculats a la celebració. Sota el lema Som Especials com Tothom, la d'enguany és la primera programació impulsada pel Comissionat de la Discapacitat, una nova figura creada aquest mandat. El Ministeri de Transports i els sindicats han arribat a un acord aquest dijous per desconvocar la vaga que havia de començar aquest divendres contra el traspàs de Rodalies a la Generalitat. Segons han confirmat fonts sindicals, la desconvocatòria s'estén a tots els dies, és a dir, aquest divendres, el 30 de novembre i l'1, 4 i 5 de desembre. A Catalunya, fins a 4.000 treballadors estaven cridats a la protesta. I els Mossos d'Esquadra de Sant Cugat han entregat a Càritas 14 ampolles d'oli La donació prové d'una actuació policial en què el cos local va interceptar un vehicle amb aquestes ampolles procedents de furts a establiments. Després de diverses gestions amb el comerç local, en què no s'ha pogut concretar el propietari de les ampolles, el jutge ha autoritzat la donació dels 14 litres d'oli valorats en uns 140 euros a l'entitat local. I ara és el torn de la cultura. El santcugatenc Horacio Curti és mestre d'un instrument de vent força desconegut en el món occidental. Curti toca el shakuhachi, una flauta japonesa que emet un so suau i relaxant en el seu estudi cèntric de Sant Cugat, on també l'estudia i imparteix classe als seus alumnes. Agenollat, amb els ulls tancats i posant cap a l'horitzó, el santcugatenc d'origen argentí fa tocar el shakuhachi, un instrument que s'utilitza sobretot en el sui zen, una pràctica de meditació que fan al Japó els monjos zen. Horacio Curti ha explicat a Cugat Media com va descobrir aquest instrument.
Estava viatjant al mig dels Himalaies de la Índia. Vaig escoltar l'instrument, va fascinar la seva sonoritat i vaig decidir anar al Japó a estudiar-ho. O sigui que va ser molt de casualitat que vaig acabar tocant l'instrument que toco.
En el país oriental, Curti va aprofundir en el funcionament de l'instrument per després poder-lo portar a Sant Cugat, on avui dia s'ha convertit en un dels mestres de shakuhachi i ha pogut formar part d'orquestres i concerts. Curti és professor del Departament de Musicologia i coordinador del programa de músiques d'Àsia de l'Escola de Música de Catalunya, on combina la seva professió amb la passió per l'instrument de vent. I canviem de tema, també cultural, perquè la historiadora santcugatenca Mercè Andrés ha presentat aquest dijous el llibre Moviment sardanista passat i present a Sant Cugat del Vallès, una obra que és fruit de 2 anys d'investigació i recerca del passat d'aquest ball i la seva evolució fins avui en dia, principalment des d'una òptica local. El llibre es divideix en 3 parts, una breu història de la sardana, la seva presència a Sant Cugat i la relació que ha tingut amb la música. La publicació del llibre coincideix amb que enguany la ciutat és capital de la sardana. Escoltem Mercè Andrés.
Aquest llibre és la, diguéssim, la culminació d'una recerca d'uns 2 anys, en els quals doncs, hi ha tant recerca documental i investigació, com també una part molt important de la part vivencial, que és la de les entrevistes que vam fer tant amb l'entitat sardanista com les agrupacions que, doncs, que avui en dia encara estan, la gent encara segueix viva i segueix doncs, podent explicar-nos les seves històries.
Durant la presentació del llibre, Andrés ha explicat que l'origen de la sardana és incert, ja que és complicat investigar sobre una dansa. La primera vegada que s'anomena aquest ball és el 1552, en un context en què l'Església el va prohibir perquè el relacionaven amb el dimoni. De fet, la historiadora ha explicat que hi ha documents del segle XVI i XVII de processos judicials per bruixeria en què s'obligava a dones a admetre que havien ballat sardanes amb el dimoni. I escoltem ara l'Infopodcast d'avui amb les recomanacions de d'activitats culturals que es poden fer aquest cap de setmana, que ens el porta la Jèssica Sotodossos.
Infopodcast, els imperdibles dels propers dies.
Ahir dijous va començar la 3ª edició de la Setmana de l'Art a Catalunya, que s'allargarà fins l'1 de desembre amb el lema «L'art es viu de prop». La iniciativa s'organitza des de l'Associació de les Galeries d'Art de Catalunya amb l'objectiu de promocionar l'art modern i contemporani i crear llaços entre entitats que treballen l'art a Catalunya. Aquesta setmana es visibilitza a diferents territoris de Catalunya i també a Sant Cugat. La Sala Rossinyol, la Galeria, la Canals Galeria d'Art, Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil Contemporani i d'altres espais de la ciutat acolliran exposicions i visites comentades, així com itineraris inspirats en l'obra d'artistes de la ciutat. Atenció, perquè a l'Infopodcast d'avui fem agenda dels actes que tindrem els propers dies en el marc d'aquesta Setmana de l'Art a Catalunya amb la música d'una de les formacions que arriben aquest diumenge al Cafè Auditori, Marina Ballet Quintet. Aquesta tarda, tres activitats. A les 6 de la tarda, a la Canals Galeria d'Art, projecció del documental El jove Picasso. A les 7, un recorregut acompanyat a l'exposició Aurèlia Muñoz, taller aeri, al Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil Contemporani. A la mateixa hora, a les 7, inauguració de l'exposició Una vida entre dos oceans, de Shigeyoshi Koyama. Això serà a la Sala Rossinyol. I continuem aquest repàs amb l'estrena de la música de Peccata Mundi, que presentaran en directe al Casal Torreblanca demà dissabte a partir de les 8 del vespre. El dissabte 25 de novembre, a les 6 de la tarda, tatuatge pictòric del tapís de Picasso fet a Sant Cugat, a la Canals Galeria d'Art. I al migdia de diumenge 26 de novembre, visita l'estudi de l'artista Neus Colet al carrer de Sant Jordi número 5. Saltem a dimecres 29 de novembre a les 6 de la tarda amb un berenar amb artistes en residència a la Casa Aymat, espai de creació. I el dia següent, dijous, a partir de les 5, Art on Foot, ruta a peu per les galeries d'art de Sant Cugat. El punt de trobada serà la Canals Galeria d'Art, al carrer d'Orient número 24. I tancant aquesta setmana de l'Art a Catalunya, divendres 1 de desembre a les 5 de la tarda, portes obertes amb motiu del 50è aniversari de la Canals Galeria d'Art. I a les 7, presentació de la instal·lació Roba Estesa, de Perico Pastor. Serà a la galeria, al carrer de Sant Jordi número 14. Recorda que l'agenda de Sant Cugat la trobaràs a l'agenda de Cugat Mèdia, www.cugat.cat/agenda. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest divendres 24 de novembre de 2023. La informació torna a Ràdio Sant Cugat, a tots els butlletins horaris i a totes hores a cugat.cat i a totes les nostres xarxes socials.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat. música a Ràdio Sant Cugat. Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your hair. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. The sun's reflected by the coffee in your hand. My eyes are caught in your gaze, oh. Música en català a Ràdio Sant Cugat.
Les últimes pàgines d'un llibre, sentir la pluja sobre la pell i veure com desperta el dia, fer-te l'amor després de tant de temps. Del mig de la runa arrencar l'alegria, sentir que portem a dins els déus i contra el mur morir-nos de riure. Ser iguals vol dir ser igual de diferents. I plou allà on ens falta l'aigua i algú que està en guerra fa la pau. I a poc el món es para i la vida comença a ballar. Ja sé que ens trencarem, que ens caurà a terra el món. Ja sé que plorarem i que podem perdre-ho tot. Per sempre no hi ha res. No frena, tinc un desig només, que tot valgui la pena. Cantar cançons a la lluna plena, sentir la terra amb el pas descalç, riure de nou de la broma de sempre quan no l'esperis fer-te un regal. Viure l'estiu sota l'aigua clara, ballar borratxos la nostra cançó i dir-t'ho tot amb una abraçada, si alguna cosa pot dir-t'ho tot. I plou allà on ens falta l'aigua i algú que està en guerra fa la pau. I a poc el món es para. i la vida comença a ballar. Ja sé que ens trencarem, que ens caurà a terra el món. Ja sé que plorarem i que podem perdre-ho tot. Per sempre no hi ha res i el tren del temps no frena. Tinc un desig només, que tot valgui la pena. Desperta sota les ales del capvespre. Camina amb mi un petit trosset del teu camí. Deixa't vèncer per la pulsió que sents empenya dins del teu pit, que vol alliberar-se i crida per sortir. Ja sé que ens trencarem, que ens caurà a terra el món. Ja sé que plorarem i que podem perdre-ho tot. Per sempre no hi ha res i el tren del temps no frena. Tinc un desig només, que tot valgui la pena.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Tres.